ha defensat la seva innocència en el cas de presumpta revelació de secrets sobre la parella d'Isabel Díaz Ayuso davant el Tribunal Suprem. Hem arribat a les 10. Us recordem que demà IB3 oferirà programació especial des de primera hora amb motiu del Dijous Bo.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Totes les pantalles d'aquest país ens mostren el fiscal general de l'Estat declarant jutjat per un presumpte delicte de revelació de secrets. El president del govern l'ha mantingut en el seu càrrec argumentant que és innocent, com si això aixecàs davant d'ell una pantalla, un mur darrere el qual protegir-se. Les pantalles ens protegeixen, de fet, fan de defensa, impedeixen que passi el foc, l'aire, l'aigua o el renou. També impedeixen el pas de les persones, però les pantalles també ens mostren, ens exposen i provoquen addiccions.
Anem de cul, ara estem agobiats. Anem amb presses i tots som forats. No és necessari girar-nos el cap, deixar la pell pel camí despenjat. Na, 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 na.
Anam de cul, diuen el projecte Mut en aquesta cançó que han titulat Ara Anam, i me dóna peu a contar-vos dues coses avui que hem triat la paraula pantalla com a eix conductor d'aquest programa. Que avui de matí he anat a veure els companys del programa magazín Ara Anam, que s'emet cada dia a IB3 Televisió, i que no van tan de cul com jo me pensava que seria preparar un programa diari de quasi 3 hores en directe. I això només pot ser mèrit de l'equipàs que fa feina cada dia darrere la pantalla. En Sebastià Munà és el director del programa.
Vale, hi som tots, començant la reunió. Bé, com sabeu, avui ja anarà fent naltros, de centre avui i demà, com us acompanyi, començant-se escalat, com sempre, per la part gravada. Avui tenim en Edu Luna, la secció, que xerrant d'aquest robatori de roba interior que s'ha produït a Barcelona i que nosaltres el que farem avui és contextualitzar-ho i recordarem un cas semblant que va passar a Andratx en el 2014. Anem a tenir una frase entrevista en Edu i després en Pere recordarà aquest altre cas.
Sebas, qui formau part d'aquest equipàs d'Ara Anam?
A veure, part de l'equip tècnic de la tele que està durant els directes, a part de realització i també de so i després dins del plató. Bueno, l'equip que estem aquí a la nostra redacció, en el qual hi ha la cap de producció, l'ajudant, després tenim en Adrià, que s'ha incorporat a nosaltres, que és la incorporació més recent, després l'equip també de direcció de coordinació de continguts, que hi ha en Aina, en Maria, realització i en Aranxa, després tot l'equip de realització, que hi ha en Àlex, en Marina, en Jaume i en Sergi, i en Soco, i després els presentadors, òbviament, que són na Rosa, na Magdalena i en Pere, i tots els equips exteriors, que són els nostres equips de Mallorca, que tenim tres equips, més els de Menorca, els d'Eivissa, i també, perdona, els tenim el guionista i la persona de Cairons aquí en el programa. Crec que no me l'oblida ningú.
Jo soc Neva, la cap de producció de Ara Anam. I bé, aquí estem tot el matí fent que surti aquest programa, que no és gens fàcil. Aquí a Setele, a més de tenir controlat una miqueta l'equip, de qui ve, qui no ve, les vacances, coses com més administratives, també hi ha el tema de les connexions en directe, de les càmeres, de que surti aquesta connexió, de si fan falta permisos, de qui entra i qui no entra a la tele també, els accessos, qui ve plató, a quina hora de venir, tenir tot controlat perquè aquella persona sigui aquí a aquesta hora, que aquest director surti, sí, tenir controlat tot un poquet perquè això surti, sobretot.
Que és importantíssim, sobretot quan hi ha una part directa, perquè si tu ara deies és convidat, si és convidat no ha arribat a temps, ja l'escaleta s'ha de modificar. I entenc que tot l'equip ha de tenir aquesta informació.
Sí, sobretot el director, la coordinadora, perdona, la subdirectora, en Aina, són qui està el control de realització i fan moviment de l'escaleta i han d'estar en contacte permanent per saber qui arriba, qui no arriba, si ha arribat, si aquesta connexió funciona, si no funciona, tenint sempre les connexions molt de problemes de no funciona so, no funciona s'imatge, no ha arribat es càmera o el redactor es puesto, perquè també van d'un puesto a l'altre, de tant de Mallorca com en Menorca i Eivissa, i sempre te pots trobar a meitat de camí un accident i no arribes a fer un directe. I això ha d'estar variant tot d'una escaleta. Hi ha dies molt tranquils i hi ha dies que són un caos, hi ha dies que plou i això ja sí que he nedat.
Ets una dona enganxada en el telèfon mòbil?
Sí, totalment. Totalment. Sí, el WhatsApp va fer molt mal.
Mira, yo soy Arancha, soy la realizadora del programa y bueno, mi función es básicamente coordinar todos los elementos técnicos, darle forma visual a la escaleta, organizar los contenidos en plató y bueno, ni más ni menos que todo esto.
Ni más ni menos, a tu no se te puede escapar ni un detalle.
Nada, ninguno. Tenemos que estar, además es un programa como muy exigente porque es diario, son 3 horas de contenido. Y bueno, tenemos que estar con todos los sentidos puestos.
¿Qué destaques de l'escaleta d'avui? Quin serà el moment o el punt que mereix molta atenció?
Tenemos un momentazo que es... vamos a hacer una previa de Mamma Mia, que viene aquí a Palma. Y bueno, haremos una entrevista bastante interesante y acabará con nuestra presentadora Rosa cantando con ellas. Yo creo que será un momento. Además, es como los momentos no informativos del programa para mí son como los visualmente más atractivos.
¿Qué es lo que te agrada más de esta feina, Arancha?
El directo. El directo, cuando llegan las señales, coordinar con los cámaras. Sí, el directo es muy excitante para un realizador.
¿Quién depende directamente de ti?
Este equipo de aquí. Somos los técnicos, tenemos 2 montadores, un grafista, 2 ayudantes de realización. Todos ellos hacen la coordinación de contenidos, la producción de temas y nosotros como que le damos forma. O sea, mi equipo directamente son ellos, los que coordino son este equipazo.
Y soy Nain Hurtado, soy directora de la RENAM.
La gent no veu que a la ràdio i a la tele fem servir un programa d'edició que és el DALET, d'organització i tal. Ja estic aquí xerrant amb tu i el veig a l'ordinador, que primer mos feia com a por aquest programa, jo crec que ara no podríem viure sense ell.
Sí, supos que com tot el canvi va costar molt, però sí que és veritat que quan t'acostumes és molt pràctic. T'he de dir que a vegades també se mos penja en directe i aquí hem de córrer i hem d'improvisar, però bé, sí que és veritat que és una eina molt important. A més, també és un programa que ens permet que els redactors que estan en el carrer també puguin tenir accés. Poden veure també, perquè jo de matí a primera hora els hi puc donar una previsió de quan han d'enviar els seus temes, de quan han d'entrar en directe, però durant el matí se pot anar canviant i ells poden sempre accedir en aquesta escaleta i també poder estar un poc pendents de tots els canvis que anem fent durant el matí.
Tai Joret, el regidor, una o dues fotos, ja faim l'enquesta del poble sobre en Felip, més fotografies, el germà, i si hi ha qualque fotografia, qualque fotografia. En tot això, no sé quantos sombreros va traer, miramos si tiene que ser una mesa supletoria, com l'harías tu?
Sí.
Pues ja està. Si Walter Weiss, o si ja veig que ja el sombrero, el capell, se veuen des del primer moment, una cosa característica teva és que són els capells. Quants en tens? I xerram. Que jo no sé si l'han vist anar amb Felip Monà sense capell, l'han vist qualque vegada, com en Tomeu Penya.
Sebas, que estàveu preparant amb en Felip Monà?
I de mira, el que estem fent avui és perquè va sortir el Dines Diari que hi havia, o que hi feia preparar unes gloses per centenari de Lloret. Amb aquesta excusa, molts han inventat, òbviament, xerrar de centenari de Lloret, però després li feia una entrevista personal que ell no s'espera, amb sorpreses d'amics, també del seu germà, fotografies seves de jovenet, que ell ni sap que els mos l'han passades, i com que també avui mos hem inventat que també una de les característiques d'en Felip és el seu capells, que mos dugués capells de casa seva. I amb això feia una entrevista que a nosaltres en el programa m'agrada bastant, que es feia sorpreses, coses més personals, entranyables, i a veure si, com sempre, se sorprèn i s'emociona.
Això t'anava a dir, després has d'estar pendents de la reacció, a veure què passa. Exacte. Que també la deveu cercar, no?
Cercam aquesta reacció sempre. Darrerament sí que han demanat, ja que hi hagués un paquet de Kleenex i de mocadors, perquè molts dels nostres convidats ploren bastant i sempre m'ho veiem com avui. Passau els Kleenex. Però bueno, ho agraeixen molt i al final queden bastant encantats, la majoria d'ells. Throw away your television.
Time to make this clean decision. Hola, bon dia, som Maria Sales i som coordinadora de continguts de Saranam.
Maria, tu has estat abans a pantalla i a darrere la pantalla, eh? On estàs ara? I nosaltres avui feim la paraula polisèmica pantalla, per això hem vengut aquí. A veure, davant o darrere? A on te sents més còmode?
Cada cosa té el seu, no? Moltes vegades és difícil de triar, però durant molts d'anys, excepte alguns parèntesis que he fet ràdio, pràcticament han estat 20 anys d'estar davant les càmeres, i té aquella cosa, aquesta màgia des directe també, perquè pràcticament tots els formats que he fet han estat de directe, i l'adrenalina des directe sempre és, no? És com un examen diari, també. Però estar darrere, que és el que faig ara en aquest nou projecte, bé, nou, que ja du més d'un any i mig de vida, també m'agrada molt. És una mica una descàrrega mental, perquè el fet de donar la cara sempre és un plus de responsabilitat, no? Has d'anar molt alerta en tot allò que dius, amb les cares que poses, tot pot ser analitzat. I estar darrere te dona una altra manera de veure les coses, no? Pots pensar també més el contingut, continguts, no sé, nosaltres aquí el que feim és triar els temes que volem tractar a Saranam, no només triar els temes, sinó veure de cada tema quines possibilitats hi ha, en quins elements podem vestir un tema, un bloc dins el programa, i tot això també enriqueix molt, perquè és cercar i mirar possibilitats, i tot això també m'agrada molt. La veritat que és una feina molt distinta.
És a dir, s'hora de posar una notícia a s'escareta. Entenc que vosaltres direu, mira, aquesta setmana aquests temes poden ser importants, tractarem això, etcètera, etcètera. És hora de decidir quins temes van a escaleta i quins després la gent, els espectadors, veurem. Teniu en compte també les riques de testimonis, imatges, etcètera, etcètera, perquè és televisió. Clar, jo ho tenc un poc més fàcil.
Clar, clar, televisió és imatge, i per tant no és només triar un bon tema, sinó com vestir un bon tema, en quins elements el pots complementar. I no és només pensar allò que pots fer, sinó que després la gent accedeixi a voler-ho fer. Per tant, és complicat, televisió, és complicat, sí. Per un minut de televisió has de fer hores de feina, de vegades. Of a story told.
It's a repeat. Heu sentit només una part de la gent que hi ha darrere la pantalla. També davant s'hi posen els presentadors, que en el cas de l'Aranam són en Magdalena Serra, en Pere Sánchez i na Rosa de Lima. Ells posen el talent i posen la cara.
Seguim amb l'actualitat, Pere.
Així és, l'avanç ràpid de la grip aviària ha duit el Ministeri d'Agricultura a decretar el confinament dels ocells de corral en fins a 1.200 municipis, alguns d'ells a les Illes Balears.
És que aquest fet incrementa encara més el preu dels ous, que fa mesos que van a l'alça. En Martí ha causat la reacció al mercat de Sineu.
Magdalena, com estàs?
Molt bé.
Contem-nos com vos prepareu cada dia per presentar i treure endavant un programa en directe com Saranam.
A veure, la nostra guia de l'escaleta que tenim, que també ja heu estat partícips d'aquesta reunió, i a partir d'aquí anem fent una mica. Tenim gràfics, tenim les entrevistes, i mos preparam allò que després en directe farem, tenir com un guió preparat per després sigui més fàcil fer la feina, tot i que intentant seguir-lo, a vegades improvisant, però sempre molt serveix de guia, i també per anar connectats amb tot l'equip i saber en tot moment on estem i què hem de fer.
La teva part de guió te la prepares tu, l'escrius tu, l'adaptes, com és aquesta part?
Clar, nosaltres tenim un guionista i a partir d'allò que ens prepara i nosaltres anem fent canvis, anem introduint, molts feim el guió nostre perquè després allò que surt a la televisió sigui real, i també nosaltres ens sentim còmodes amb allò que deim, però sempre partim d'una cosa ja feta i l'anem adaptant.
Què passa quan hi ha improvisació? No sé si Sant Felip Monà se posa a plorar i heu d'improvisar. Aquí com vos comunicau?
Nosaltres tenim un aparell que tenim aquí a l'hora i que la gent no ho sap, i que anant connectant i en Sebas o en Aina ens van dient anau per aquí, anau per allà també. Amb en Pere sempre i en Rosa tenim molta sintonia, ja sabem més o manco per on han de conduir, i per, sobretot és que el convidat se senti còmode, no crear tampoc situacions incòmodes, però també acompanyar amb aquesta emoció i amb allò que esdevingui, no? Però sempre estem connectats i ja sabem més o manco també per on han d'anar.
Nosaltres avui en el programa fem la paraula pantalla, per això hem vengut a veure com feis un programa de televisió, perquè el telespectador sempre està davant la pantalla, vosaltres esteu darrere la pantalla. Tu com te veus per pantalla?
Jo he de dir que mai me veig bé, però això suposo que és una cosa més personal. En el principi te costa veure-te a la tele, sobretot si no vens d'aquest mitjà, no estàs acostumat a veure-te en una pantalla. A poc a poc t'acostumes, però també és una feina que t'has d'acabar intentant... Estima't-te un poquet, perquè a vegades és molt cruel veure't, i també que la gent te pugui jutjar tant per la teva manera, com ets físicament, també com ho fas, perquè això és la tele, agrades o no agrades, i la gent tampoc no li tremola la mà a l'hora de dir allò que pensa. Però hem vengut a jugar i aquí som.
Te diuen molt allò de me sones i no sé de què.
Sí, però també te diuen, no pareixes la mateixa. Dita, a la tele surts més guapa, això ho han dit moltes vegades. I fa un pot de mal perquè són la mateixa, i si vol dir que si no vaig maquillada i arreglada no som igual, però sí que ho diuen.
Pere, com estàs?
Molt bé, aquí.
Preparat ja, no?
Preparant ja, queda res en mitja horeta, ja ens toca entrar.
Com se viu un programa a plató? Perquè tu també has fet molta feina de carrer i molt de reportatges, molt de directes, però te tenim a un plató de televisió on està, i ja ho veiem tot controlat, on hi ha un equipàs, on aquí hi ha d'haver una coordinació, una feina de conjunt. Com vius aquesta feina de plató?
Idò, mira, així com les primeres vegades sempre tenies els nervis de com sortirà, de com t'acostumes, com t'habitues en aquest nou hàbitat que és el plató, sobretot quan vens de molt de temps a fer feina a carrer, hi ha aquells nervis i tal, però així com ha passat el temps, sobretot allò que tens és molta tranquil·litat de que no ets només tu. Tu sí que dones la cara, igual que ho fan na Rosa i na Magdalena, però a més de tot això tenim tot un equip a darrere que ens fa sentir molt això plogats, i saps que en tot això mai pot fallar.
Ets una persona que llegeix el pròmter, això, fil per randa, que improvises, com ets?
T'he de dir que depèn de la qüestió que tractem, és a dir, quan hi ha qüestions que hem de tractar de manera molt precisa i tal, sí que m'agrada tenir-ho tot ben apuntat a prompter, perquè no vull cometre cap errada que després pugui donar una informació errònia. Però si no hem de moure'ns en tanta precisió, sí que prefereix que tenia prompter els ítems justos per poder després explicar-ho de la meva manera, ser jo, donar marge si se pot treure un somriure, a com respira el directe i te du per una banda o per una altra. Prefereix fer-ho així.
Com te veus el dia 1 de Saranam a tal dia com avui?
Amb més arrues, t'he de dir, per començar, perquè així mateix ha estat un any i mig intens, tant amb allò laboral com amb allò personal, però més enllà d'això sí que m'ha anat més a gust, més assentat amb el programa, més a lloc, passant molt de gust de fer feina, passant molt de gust d'anar evolucionant amb aquest programa i amb aquesta manera de comunicar-nos.
A tu també te diuen com li demanaven a Magdalena. Tu me sones, eh? Jo t'he vist a qualque banda.
Sí, sí, em passa molt. I si hagués de dir un lloc on això passa especialment és el supermercat, però sempre acab pagant tot el compte, no hi ha res de descompte. No, però sempre fa content que et reconeguin per la feina que fas i és, dona peu a anècdotes simpàtiques.
Per exemple?
Com, per exemple, una vegada... ara recordo una lota al supermercat que em deia tu em sones, i jo no sé de què. Jo tinc un germà bessó, li vaig dir que surt a la tele. Ah, dius, devia ser d'això. Va, li podràs dir que m'agrada molt com ho fas. Ja li diré i mira, ja està. Al cap d'uns dies li vaig dir que som jo, que no tinc cap germà bessó, i se va posar tota vermella.
Rosa, com estàs?
Molt bé, gràcies. I vosaltres?
Nosaltres no tan guapos com tu, que ja has sortit de maquillatge, que és una de les rutines de cada matí, també, no?
I doncs sí, jo sempre dic que és com anar a Lourdes i que te miri la verge, perquè hi ha que veure com entram i com sortim a una feina molt bona, la que fan aquí, a maquillatge, perruqueria, vestuari, que sense el seu suport no sortiria així de bé cada dia.
Anna Rosa de Lima, els espectadors d'IB3 Televisió la veuen presentant aquest concurs musical, es la la la, i a més, cada dematí Sara Nam, per tant, ja comences a ser, i ja ets de fa molt de temps, una cara coneguda a la pantalla de televisió. Que tal ara Nam, com anam, Rosa de Lima?
Idò, tot i que no hauria de ser jo qui ho digués, sinó els meus directors que m'han acollit i companys, com si fos una metge. La veritat és que va ser un privilegi poder fer les vacances d'en Pere i en Madalena aquest estiu, i la sorpresa més maca que m'ha passat en molts anys és que aquesta família de l'Arenam m'ha adoptada i m'ha pot superbé, perquè es torna a fer tele, que és una cosa que m'encanta, vull dir, i que quan tu ve dius em ve de molt endarrere. Però, sincerament, em sento una privilegiada per poder estar aquí cada matí i poder aprendre tant d'aquests professionals com són tot l'equip de l'Arenam.
Que és un equipàs que fa molts anys que roden darrere i davant les pantalles d'aquest nou repte, perquè ho és, aquest programa ho és per tu, que destaques, que és el que més t'agrada, que és el que te fa vibrar.
A mi el que més m'agrada de l'Arenam, a més del seu format, és que és un programa molt viu, perquè pot canviar l'escaleta de 5 en 5 minuts, i aquestes coses que sempre mantenen en tensió i fan sortir l'adrenalina és aquest punt que a mi m'encanta. Vull dir, els formats enllaunats no m'agraden gaire i no som partidària d'ells, però sí, la vivència del directe és la que em dona la força i m'encanta fer-ho, i és com una droga sana, per dir-ho així.
Que dona adrenalina, que la dona, efectivament, es directa a la tele i a la ràdio. I tu, concretament, ets molt diferent davant i darrere la pantalla? És a dir, hi ha una Rosa darrere i una Rosa davant, o és impossible separar-ho?
Absolutament diferent. Jo sempre dic que quan veig el pilot vermell me transform amb un alter ego que no deixa de ser meu, però que fa possible que jo faci el que faig i que segurament no faria i no faig darrere la pantalla. M'agrada molt separar la part professional i la part televisiva de lo que és una Rosa a dintre nostre. I precisament crec que aquesta dualitat és allà on resideix no morir d'èxit.
Hi ha un poquet d'artista en aquest cas, en el teu cas?
Sí. Hi ha, evidentment, tothom em coneix per la meva vessant artística. Molta manco gent per la meva vessant com a economista, però totes dues es conjuguen de manera fantàstica, perquè tot són números del cap i a la fi, la música i l'economia.
Ja que xerra d'artista, per exemple, avui, ell ha de cantar.
A veure, Sebas.
Ja que xerra d'artista, a vegades no tot l'agafa i més. Vinga, canta. I avui, per exemple, canta. A Mamma Mia, cantant una cançó del musical de Mamma Mia.
Aquí dones un dit i t'agafen el braç, Rosa.
Sí, però sap què passa? Que com que m'ho demanen aquests al·lots, aquests tres curros, que no els hi pot dir que no perquè de matí arribes i te contesten amb un bon dia que se tump, s'ànima, tot ha de ser que sí. De fet, avui de matí m'han barrejat perquè he de ser una mica més crítica i no he de ser tan butterfly com som.
Mamma mia, here I go again. Mama, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? Mama, just how much I miss you. Yes, I'll be broken hearted. Blue since the day we parted. Mama, did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. Mama, I can never let you go.
Això ha passat a l'Arenam i vosaltres ho heu vist en pantalla gràcies a els professionals que eren a plató, davant, darrere i en el costat de ses càmeres i a sa sala de control.
Prevenidos, entramos en 20, ¿vale?
Venga, va.
Así entramos en...
Right. En 20,
ya, como
root.
Será zoom-in de la 3 para intro con la espora.
Nacho, en 10 quitamos el negro.
Venga, chiqui, vamos en 15.
Venga, prevenidos.
Prevenido, zoom-in de la 3,
prevenido. Manquen 10.
Subimos,
quitamos negro.
Quitamos negro. Prevenido,
zoom-in. Y comenzamos en 5,
5
4, 4 3, 2, 1.
¿Qué hable? Coleará esto un poquito, ¿vale? Vemos las imágenes, salimos a la 3 para doble ventana, 3, contribución 7. Pedrito, ajusta plano. No tanto, no tanto, abre. Ahí.
Felip, moltes gràcies per ser amb nosaltres. Demà ens hi trobem en aquesta fira, igual que en tot el públic d'IV3 Televisió, que se tanci dijous. Val, moltes gràcies.
Vos vull agrair aquesta entrevista que m'heu fet. Ha estat una sorpresa de bon de veres i moltes gràcies i molta llarga vida ara anant.
I amb això ens acomiadam per avui. Demà, recordeu que serem a la plaça del bestiar d'Inca des d'aquest dijous. Va, fabulós.
I tu, t'agrada ballar?
A mi m'encanta ballar.
Ets una dancing queen?
Com tu, estimada.
I en dancing queen mona, mona.
I de sí, recordeu, demà a les 11, programa especial des del dijous bo. Però ara, a ballar. Queens! Tu també sí, faràs no? De reina.
I prevenido copia, acabamos. Fuera Grimes.
Jo som de Web com anam, un programa extraordinari, però encara ho més a diari el vostre Ara Anam.
IV3 Ràdio és coneixement.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, com estàs? Benvingut.
Gràcies, encantat d'estar aquí.
Avui te veig com a la gran pantalla. Sí, impressiona.
Sí, impressiona molt. Estic en Panavision. Total. Panavision, Cinemascope.
I a més te sent de per totes bandes. Sí, estic envoltada per tu avui.
Exacte.
Pantalla, vaja paraula per parlar de cinema, per anar a la gran pantalla.
M'has posat molt fàcil, però en el mateix temps molt complicat, perquè clar, dius pantalla, clar, és que totes les pel·lícules són una pantalla, van a la pantalla, no? Però sí que és veritat que pel·lícules que tinguin la pantalla com a protagonista, a part de la mítica, que no en parlarem avui, perquè ja n'hem parlat a un altre programa, Cinema Paradiso, És evident que aquesta pel·lícula havia d'estar si parlaven de pantalla, però ja en vàrem parlar. Quan vàrem parlar de Passió, quan vàrem parlar de Columna, quan, no me'n recordo exactament, de Marc, quan vàrem parlar de Marc, quan vàrem parlar de Marc, era aquell Marc que, aquí bon, per, a través del qual en Totó mirava les pel·lícules, no en parlarem d'aquesta, però sí parlarem d'altres pel·lícules. Perquè què passaria si l'economia mundial se dirigís a través d'una pantalla?
El televisor és l'evangelio. La última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y ay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón, ay de nosotros, porque Edward George Rudy ha muerto.
Crec que vull plorar, Toni Camps.
Sí, sobretot perquè aquesta pel·lícula se va estrenar l'any 1976. Estem parlant de Network, una pel·lícula de Sidney Lumet que va guanyar l'Òscar en el millor guió original, a més de la millor actriu, el millor actor i el millor secundari. Faye Dunaway, Peter Finch, William Holden i Robert Duvall són els protagonistes d'aquesta absoluta meravella de pel·lícula. És un anàlisi sobre el poder de la televisió que retrata un món competitiu aquí on l'èxit i els rècords d'audiència imposen la dictadura. De fet, la història és duríssima. És un presentador de televisió que té un programa Late Show que és despedit perquè baixa la audiència, però ell, abans d'abandonar, torna a sortir en el seu programa i anuncia que se pegarà un tir davant les càmeres en un dels programes que li queden. Això fa que, evidentment, l'audiència pugi d'una manera descomunal. Però aquesta pel·lícula, Network, és un exemple típic de l'intel·ligència seductora del cinema nord-americà dels anys 70. A mi me recorda molt a Todos los hombres del presidente, amb un altre gènere, però sí, és més manco. Lo mateix, és crítica, política i, sobretot, lliure. Desplega amb uns actors magnífics un guió brillant que te té enganxat a la pantalla, mai més ben dit, durant les dues hores que dura. Si no l'heu vista i vos interessa el món en el que viviu, per favor, no la vos perdigueu. I una vegada l'hàgiu vista, pensau que això se va dir l'any 1976.
Sí, quan no existien les xarxes socials que tenim ara, no? Per
exacte.
Exemple. Vinga, més pantalles.
I si la pantalla fot la porta a una altra dimensió plena d'esperits no massa amigables?
Tengo que prevenirles. Ahí con ella hay una terrible presencia, con mucha ira, con mucha rabia. Nunca había percibido nada igual.
Ai, nunca lo había percibido. Jo crec que els oients ara mateix ja saben de quina pel·lícula estem parlant. Ho direm, eh? Caroline era segrestada per un d'aquests esperits magnífics en aquest clàssic obligatori de Top Hooper, produïda per Steven Spielberg. Aquesta frase...
They're here.
Ja estan aquí. Estan aquí. Se converteix en una de les frases més famoses del cinema de fenòmens paranormals de la història. Efectivament, estem parlant de Poltergeist, la pel·lícula de l'any 1982, dirigida per Top Hooper, en Jovet Williams, Craig T. Nelson, Heather O'Rourke i Beatriz Strait. És una pel·lícula que manté interès observant els rituals diaris de la família protagonista tan de prop tot el temps que t'apareixen reals. Tot el temps penses que tu formes part d'allò. Berenes de matí, s'aixequen, fan compres al bany, però amb un ritme com molt de vores. I després apareixen els esdeveniments estranys. I clar, tu ja estàs tan ficat allà de dins que te'ls creus, a més, sense dubtar. Així que quan ja són impossibles total i absolutament, que surten fantasmes de dins les portes i coses d'aquestes, ja no t'importa el que te contin. Bàsicament, a nosaltres mos encanta. Així, tal qual.
Tal qual. Entre palabras, que diria aquell.
Exacte.
Poltergeist. Pantalla és la nostra paraula polisèmica. Aquí tenim aquesta pantalla inquietant del televisor de...
Poltergeist.
A Poltergeist, però en tenim més.
Què passaria si qualcú t'envies, estem parlant de fa una sèrie d'anys, cintes de vídeo on hi surts tu i que teva en càmera fixa?
Debió quedarse ahí un rato largo.
La cinta dura más de 2 horas.
¿Quién podría divertirse haciendo algo así?
¿Esperáis a alguien?
Llevamos varios días recibiendo paquetes y llamadas anónimas.
Uf, me pone muy nervioso a mí esta película. Estamos hablando de Caché, Escondido, de l'any 2005. Michael Haneke, el director belga, dirigia a Daniel Hotel, Junier Binoche, Maurice Béchinou i Annie Girardot. Aquesta proposta que posava és de Haneke, que és ja de per si un dels directors que aconsegueix posar-te més nerviós sense, en molt poc, les pantalles són les absolutes protagonistes. Vigilen, graven, exposen la intimitat i com se converteixen en l'instrument per observar i mostrar la culpa. Perquè és molt més que un thriller aquí on l'espectador és només un espectador, que no sap absolutament res i espera a que els protagonistes ho resolguin. És un fascinant assaig polític i psicològic sobre la negació i no voler saber què és el que passa, i sobre les bases de la prosperitat occidental, així de grandiloquent. Però és una pel·lícula molt, molt petita que pareix que no passa res, però si tu l'analitzes i comences a xerrar d'ella una vegada acabat, te'n donaràs compte de tot el que està xerrant. És enorme. De fet, va guanyar el premi en el millor director i el premi de jurat en el Festival de Cannes, aquí on va participar l'any 2005.
Idò, Caché, Escondido, un altre per ser a llista. S'acabé ara, l'hauré vist més de 3 i 4 vegades.
Bueno, quan penses en pantalles, és inevitable pensar en Truman Burbank, que és un home corrent, amable, educat i una mica ingenu, fins i tot, que ha viscut tota la seva vida en un d'aquells pobles on no passa absolutament mai res.
¡Buenos días!
¡Buenos días!
¡Buenos días!
Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
El show de Truman. Any 1998, aquí on Peter Weir dirigia a un meravellós Jim Carrey, una magnífica Laura Linney, un magnífic Ed Harris i un Noah Emmerich també absolutament meravellós. Jo crec que, bueno, d'aquestes pel·lícules que dius, uf, és la història d'aquest home, que és un home corrent, amable, que no li passa res, que de sobte comencen a passar coses rares, no?, a la seva vida, i el fan sospitar de que hi ha qualque cosa no va bé. I el que no va bé, no estem fent spoiler, però la pel·lícula comença així, és que la seva vida està sent retransmesa en directe per televisió. Com analitzes aquesta pel·lícula? Bueno, és que molt de tant en tant un guionista estrany, perquè en aquest cas ho és, un guionista estrany, se li ocorreix un argument insòlid i cau en mans d'un director magnífic i en els espectadors mos explota el cap. Bàsicament és el que passa amb aquesta pel·lícula. Perquè les idees que hi ha en els fons d'aquesta història la duen molt més enllà d'un entreteniment simple. És una reflexió sobre els valors que la tecnologia du implícits per tota la humanitat. I estem parlant de l'any 1998.
Vinga, pantalla, pantalla, pantalla. Inquietant, no és inquietant, la pantalla, però Antoni ara la du cap aquí. És la nostra paraula polisèmica. Sí. Quina proposta tens ara?
I tinc una proposta completament diferent. Now something completely different, que deien els Monty Python. Aleshores, anem a entretenir-nos una miqueta. Anem a relaxar un poc les esquenes, perquè ja ens hem posat nerviosos un parell de vegades, i ara anem a l'any 1979 a una petita població d'Ohio, on un grup de nins no gaire populars de classe se dediquen a filmar una pel·lícula de zombis amb una càmera Super 8.
Tengo que ayudar a Charles a terminar su película.
Te
También podrías quedar con chicos que no van por ahí con cámaras y maquillaje de monstruos.
¿Puedes cerrar los ojos, por favor?
Sí.
Super 8, J.J. Abrams dirigia el 2011 i li produïa la pel·lícula Steven Spielberg a Joel Corney, Riley Griffiths, una joveníssima, Elle Fanning, i Ryan Lee. És una pel·lícula que, bueno, conta això, la història d'un grup de nins que no són molt populars, que en un moment donat diuen, bé, anem a rodar una pel·lícula, se posen a rodar una pel·lícula de zombis, i en el moment en què estan rodant a una estació de tren, hi ha un accident de tren, i a partir d'aquest accident passaran una sèrie d'esdeveniments estranys que els nins hauran d'investigar davant sinoperància total dels adults, no? Que és exactament el mateix que passava a los Goonies. Aquí a la pantalla és la pista i és el fil conductor de tota la trama i, a més, és un element vital en el dia a dia d'aquests nins. És com veure un dels clàssics antics de Steven Spielberg que te deixen el cor calent, però no perquè diguis «Ai, cualquier tiempo pasado fue mejor», no, sinó que guai era quan mos ho passàvem bé, no? I això és el que li passa. Ell i J.J. Abrams són un còctel de luxe i el resultat és admirable. Aventures, emoció, intriga, entreteniment, el primer amor, famílies, que ho té tot. Li passa el mateix que Los Goonies, ho té tot.
I de Super 8, any 2011, i s'acaba ara, que també té moltes coses, no?
S'acaba ara també té moltíssimes coses, perquè fins ara no hem parlat de cinema en la paraula pantalla. I jo crec que homenatges en el cinema clàssic, que hi ha moltíssimes pel·lícules, però és que aquest...
We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame those two are, you and me. Some other girl and guy.
Ai, per favor. És que, a més, te du aquest moment de canvi, no? A Some Other Girls and I... I dius, ah, me llevas de la mano donde quieras, Ryan Gosling. La Land. Damien Chazelle dirigia la seva segona pel·lícula, s'enduia 6 Oscars, entre ells la millor direcció, també ho va guanyar l'Oscar Emma Stone, que estava, uf, enorme en aquesta pel·lícula, la millor actriu, i tots els Oscars musicals. És història d'amor a les persones i en el cinema, però ben contada. És polissona, és romàntica, és càlida, se te queda sa memòria durant molt de temps. És una empremta en el cinema clàssic, molt enèrgica i amb una reivindicació perfecta de sa passió, sa melancolia i, finalment, es desig. És una operació de nostàlgia, però d'una manera d'entendre el món. És un homenatge en els locos que somien. Una reivindicació a actuar amb ganes, a creure en un mateix, en els rebels, en els poetes, en els artistes, i això, avui, ara, és absolutament necessari. Així que, per favor, no la vos perdigueu una altra vegada. Salut i cinema.
Tres ràdios, memòria.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiuses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation. Aquest dijous tot se fira. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Des de les 9 del matí, el Dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials des de l'embalat de la plaça d'Espanya. 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ella no creu en Déu, no espera cap promesa, fa un mes va rompre amb ell. L'estima estava ofesa, des d'aquest silenci guanyà s'encanteri. Ell té un fill petit, de poc més de 10 mesos, ja fa dies que no el veu. Un ex-dona amb altres interessos, viu pel seu somriure. Amb el que somia.
A mos de pantalla se titula aquesta cançó de Menage a Trois i nosaltres hem anat passant pantalla per arribar en el final del programa. N'Andrea Sánchez, en Miqui Fiol han estat en el control tècnic i ja arriba el moment de baixar barrera també amb una dona que normalment és darrere la pantalla i nosaltres la veiem com si fos la nostra.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Constança Ramis, creadora emergent de l'any dels Premis Crit, coneguda a les xarxes socials com a Cotorrita. Benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per cridar-me i per estar de xerradeta uns minutets enllà.
Nosaltres encantats. Escolta, si tu te dic pantalla, que és la nostra paraula polisèmica d'avui, que te venes cap primer de tot?
Primer de tot, Black Mirror, que ja sé que bé, no estem a la primera temporada, però jo estava molt addicta en aquella sèrie. I, òbviament, com a segona definició, la pantalla del mòbil, de l'ordinador, les pantalles que estem envoltats, no? Tot el dia.
Ja, nosaltres, sobretot, a tu te coneixem a través d'una pantalla. Quant de temps fa que mos contes coses des de darrere les pantalles, Constança?
Ara deu fer un anyet i mig. Vaig començar més com a més lifestyle, que se diu, i ja vaig seguir com a més de divulgació, que és el que de veres m'agrada i és en el que ara m'intento centrar.
Molt bé, i quan te quedes quan guanyes el premi Crit a la creadora emergent?
Bé, fatal, les cames me feien figa, no havia menjat. Això era a les 8 de l'hora baixa, no havia menjat des de les 2. Vaig haver de pujar, perquè clar, xerrar davant de pantalles i no sobre qui t'ha de veure és fàcil, però allà hi havia molta gent, però moltíssima gent, i jo no vaig dir més que dos, però bueno, després m'ho va arreglar sopant i res.
Molt
i molestant en Joan de parlar als mallorquins, que vaig estar tota la nit dient lo malament que ho havia fet.
No m'ho crec, és vera que a més estàveu vosaltres dos. Clar, la pantalla un poquet te protegeix, no, Constança?
Sí, te protegeix i t'ataca en altres maneres, perquè òbviament els vídeos en els finals pots repetir totes les vegades que tu vulguis, no? I els pots editar, he dit una paraula que no se diu així en català, l'he pronunciada malament, no sé què, ho torna a gravar, també te deixa res protegida de persones que te vulguin comentar lo que vulguin, perquè després les xarxes no li lleven les... se compten aquestes persones, ja t'ho dic.
Què te dius la gent amb qui interactues a través de les pantalles? Hi ha més haters que lovers o com està la cosa?
He de dir que, òbviament, deixa una petjada més forta un comentari sobre el teu físic superdolent o una cosa que te faci mal, que totes les persones que te diuen coses bones. I això sí que ho he de posar. Yeah. He de ser més conscient que hi ha moltes persones que me diuen coses molt bones o que aprenc amb ells, no? Mm. Després, òbviament, hi ha persones que no tenen res millor que fer que ficar-se amb tu, amb el teu físic o amb com ets. Mm. Aleshores, jo dic, i des de fa un parell de mesos intent pensar que sí que hi ha més gent que me diu coses bones que els quatre comentaris que fan mal, però hi ha de tot.
Sí, hi ha molta gent que no té filtre i se pensa que una pantalla el protegeix i pot dir el que sigui, i no és, no és, no és. I cotorrita és perquè ets una cotorra, perquè Constança comença per co i ho vas lligar tot, com va anar sa cosa?
Bé, això me fa molta gràcia perquè sí, m'ho diu ara, però jo simplement és perquè m'anom Constança i perquè sí que les dues primeres lletres coincideixen exactament, i després perquè la meva predina me deia com qualsevol altra predina mallorquina li diuen a les seves netes on ets, cotorri, i res, i mai posar aquell nom a les xarxes abans de crear contingut, és a dir, fa anys, perquè m'agradava i ja no me'l vaig canviar, però és vera que sobretot en el principi li feia molta gràcia, i ara ja com que ho hem normalitzat un poc, no?
I escolta, Instagram, vídeo, podcast, on presentes tot bé, quina és la xarxa social en la que te sents més còmoda?
Més còmoda, Instagram, però de moltíssim, sí. Sobretot perquè YouTube jo no l'entenc. Ara s'està tornant a posar de moda, no? I em sé que em sent pitjor, és en TikTok, perquè en el final, de veres que la gent allà sí que és una souva. Yeah. Tu no saps a qui arribarà, que te comentaran, i com ja t'he dit abans, no li llevaran les xarxes a aquesta persona.
Aquest és un bon tema per xerrar, Constança. Mira, anem a sentir a Constança plantejant una pregunta a tot bé.
Fins quan som joves? Quan comprem la nostra primera casa? Quan tenim una feina estable o quan tenim fills?
És una bona pregunta, Constança, quan són joves. Segur que les teves amigues t'ho demanen. A veure, Constança, se guanya pasta en les xarxes socials?
Sí, però crec que no tothom, òbviament. I no, això no va tant com per quan de seguir dos temps. Crec que sobretot quan fas contingut amb una llengua minoritzada, com som menys, és, diria jo, més fàcil destacar. Però bé, la manera més fàcil per saber, almenys si aquesta persona està guanyant doblers amb el vídeo, és que posi publi. Però això hi ha molta gent que no ho posa. Ara s'ha passat una llei que ho han de posar. Almenys si així pues, acabam amb aquestes mogudes de no saber si aquesta persona doblers està guanyant doblers o no. Però si se pot guanyar doblers, no te creguis que guanyo una milionada, òbviament. Però jo estic donada d'autònoma i guany doblers en el mes per vídeos i bé, per publicitat, perquè en el final, si penges un vídeo a Instagram, a TikTok o a YouTube i no hi ha una persona, un sponsor de darrere, no... Has de tenir moltes visualitzacions, sobretot a YouTube, per guanyar doblers. Si no és una publicitat, no.
Constança, deies que havies començat fent lifestyle i ara estàs fent contingut molt relacionat amb les nostres illes. Creus que és el teu camí? Aquest és el camí per el que aniràs transitant?
Jo crec que sí. Hi ha una frase que la tinc en el meu Insta, lo local és global, que per jo és 100% el significat dels vídeos que faig o del contingut, perquè en el final te fa veure que, jo que sé, hi ha molta gent com famosa o coneguda a altres llocs, però no tens un com a vincle d'on ets o com que aquella persona pues, no la coneixeràs mai, i allò m'encanta com anar passejant per Palma i trobar-me qualcú que me digui que ha après qualque cosa com supersignificativa per ells gràcies al meu contingut, o jo aprendre en la gent que me segueix, com ja he dit abans, hi ha gent com molt, molt intel·ligent que me segueix i me fa aprendre. Aleshores, sí, me fa també viure a Mallorca, perquè sobretot faig contingut de Mallorca, m'agradaria com saber més coses de les altres illes, i de fet he tingut qualcun comentari que me diu és de Mallorca, només xerrau de Mallorca, que és vera, i no voldria pecar ni de Palma centrista ni de Mallorca centrista, però és que sí que ho soc. Però te fa gaudir de joc en el que vius d'una altra manera, perquè ara com que passeig i com que me sent més arrelada, no sé una altra manera d'explicar-ho, però
que bé.
Vas coneguent més històries i i te relaciones amb el teu espai d'una altra manera, perquè és més teu, perquè I, saps més coses.
Sí, i no hem de deixar de mirar la vida i el nostre voltant amb curiositat, que també és el que feim cada dia des d'aquest programa. Nosaltres avui xerrem amb la Constança Ramis, cotorrita a xarxes socials, que ens ajuda a baixar barrera. Pregunta que faig sempre en aquesta hora, Constança, per qui ens escolta en directe quan són pràcticament les 11 del vespre. Algun costum abans d'anar a dormir que fas tu que potser ens ajudi a dormir millor?
Molt mal acostum mirar el mòbil abans d'anar a dormir. I això ho feia i segueix fent, però m'he proposat intentar no fer-ho. De fet, ahir vaig apagar el telèfon a les 9:30 i me'n vaig anar a dormir. I he dormit com no dormia feia mesos.
Molt bé, m'agrada, perquè m'imaginava que diries mirar el telèfon. I amb quina cançó t'agradaria que baixessin la barrera del programa fins demà, Constança?
Mira, ho he pensat i vaig conèixer fa poquet a Nineta, que va guanyar un premi en The Rock, no sé si artista emergent, i no te sé dir quina cançó, perquè les he escoltades totes, crec que té 4 a YouTube i m'agraden totes, així que te deixo triar una que t'agradi de Nineta.
Beníssim. I amb aquesta baixarem avui la barrera del programa. Constança, moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies.
Moltes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.